Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió. Estem estrenant el mes de febrer. A veure si aquest febrer ens porta pluja. Avui entrem ja en aquest període de sequera, de mesures derivades de la sequera que afecten, déu-n'hi-do, un bon grapat de catalans i de catalanes. Aquí, a la Garrotxa, hem d'anar en compte, però encara no estem en aquesta fase de sequera i de mesures derivades de la sequera tan complicada com altres punts, com, per exemple, els Empordàs, sense anar més lluny. Això sí, sempre hem de tenir cura perquè el recurs se'ns va esgotant. Daniel Terradellas, què tal, com estàs?
Molt bé.
Benvingut.
Doncs ja som aquí una altra vegada.
Per comentar l'actualitat, no?
El que vulgueu.
Molt bé. Com està en Miquel Font?
Molt bé.
Sí?
Sí. Retorno.
Molt bé, veig que estàs en procés...
Procés recuperatori. Petita intervenció.
Molt bé, fantàstic. Ha anat tot bé, no?
Tot bé.
Molt bé. I en Miquel Fluvià?
Molt bé, també.
També?
Sí.
Fas cara de japonès, Miquel.
Sí, només la cara, per això.
Després ens has d'explicar com viuen al Japó, perquè tu has fet un viatge recentment.
Correcte.
I serà interessant saber com viuen els japonesos el 2024.
Igual que el 2023.
Però has flipat, no? Suposo.
Hem flipat.
Hem flipat, molt bé. Entrem en matèria perquè avui és notícia. De fet, avui, si veieu els informatius d'Olot Televisió, podreu saber com està el castell medieval de Santa Pau per dins en aquests mateixos instants. És a dir, el castell de Santa Pau ja sabeu que queia trossos i que, finalment, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb la marquesa d'Argençola, que és la seva propietària, per tal de comprar-lo aproximadament per uns 400.000 euros. Escoltem a l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, dient-nos, senyalant, detallant, quines són les partides que ja tenen compromeses per tal de començar-lo a rehabilitar, una compra que, per cert, començarà el 20 de febrer i que es farà a través de Goteo. Ja sabeu, és una compra, diguem-ne, popular perquè passi a ser de domini públic. Escoltem a Cris Capó.
L'objectiu era aconseguir 100.000 euros empareulats, no?, abans d'aquest 20 de febrer, i anem a bon ritme. I els ens públics des del primer moment donen suport al projecte. El problema ens l'hem trobat amb la compra, no?, de l'immoble, però una volta sigui de l'Ajuntament tenim els compromisos en primera línia, no?, per poder arreglar la coberta de la Diputació i la Generalitat, no? I després, sabem que podem optar al ser un vecí, un bé cultural d'interès nacional, tenim totes les puntuacions per optar a totes les subvencions.
Per tant, són 100.000 euros que ja tenen emparaulats per comprar el castell de Santa Pau i 600.000 que vindrien també des de fons públics per començar a arranjar el teulat. Per tant, aquí et costa més la salsa que els cargols, pràcticament tindran feina. Avui, insisteixo, no us perdeu les notícies a Olot Televisió per veure com és per dins. L'antiga alcaldessa de Santa Pau, l'Esther Badosa, ens ha acompanyat en aquesta visita per l'interior i ens ha explicat coses com aquesta.
Hem de dir que ara és un moment excepcional per Santa Pau, és un moment clau que l'hem estat esperant durant molt de temps, mai havíem tingut les expectatives que teníem ara de que realment el castell pogués ser del municipi, ara sembla que veiem una llum de que ho pugui ser, i per tant aquesta col·laboració que s'ha de fer, doncs, nosaltres com a amics de Santa Pau, juntament amb l'Ajuntament, és intentar de promoure aquesta campanya perquè realment l'Ajuntament pugui municipalitzar el castell. Perquè aquest serà el primer punt en què després es podran anar a demanar, doncs, subvencions per fer totes les fases de rehabilitació que calen.
La campanya de compra comença el 20 de febrer a través de la plataforma Goteo. Els edificis patrimonials poden acabar sent un problema important, no, pels ajuntaments, sobretot quan estan en aquesta situació? Daniel?
En primer lloc, deixem donar l'enhorabona a la gent de Santa Pau, perquè fa anys que ho estan lluitant, això, eh? En Ramon Canadell i les alcaldesses i alcaldes que han vingut després. La propietat s'havia posat molt dura a nivell econòmic, finalment sembla que han rebaixat el preu a una tercera part del que demanàvem fa uns anys enrere, per tant, enhorabona. És veritat que Santa Pau, el castell, significa molt per la Vila Vella i també ho significa pel conjunt de la comarca. És veritat que tenim una comarca amb un patrimoni arquitectònic excepcional, des de Besalú fins a l'Alta Garrotxa, etc, etc, però és, a Santa Pau té un monument que enhorabona que l'hagin pogut recuperar. Dit això, valdria la pena tenir una mica la idea dels números que pot valguer el conjunt de la rehabilitació. Perquè està molt bé començar per la teulada, perquè és el primer que s'ha de protegir, però segur que estem parlant d'unes dimensions econòmiques molt importants. Hi ha petits i estimats i apreciats municipis petits que hem de suar per trobar els recursos per poder-ho fer. De totes maneres, n'estic segur que la gent de Santa Pau sabrà trobar o mecanismes d'aconseguir els recursos perquè es pugui rehabilitar i, en segon lloc, hi sabrà trobar els usos perquè es pugui rentabilitzar, que no serà fàcil, perquè sortiran allò, propostes d'aquelles que toquen al cel però no toquen a terra, i això en un ajuntament gran dius, mira, ho trampejo, però un ajuntament petit, el que ara ha estat la criatura buscada, que no es converteixi en un mort d'aquí uns anys, perquè cap a l'últim siguem municipal, depèn de quina gestió de funcionament s'hi fes, és una cosa molt, molt, molt potent. N'estic segur, que la gent de Santa Pau sabrà administrar-ho i estem parlant de temps. El que faria falta és potser fer una més divulgació de les possibles aportacions voluntàries de garrotxins, sí, perquè tots ens els sentirem una miqueta nostra.
Miquel.
Bueno, jo estic molt d'acord amb el que diu en Daniel, i ojalà aquests edificis emblemàtics i de patrimoni de la Garrotxa, que n'hi ha molts, es puguin anar mantinguent i es puguin anar actualitzant i evitar que caiguin. No? També vull parlar, aprofitant això, no, de el meu municipi, que és la Vall de Bas, tenim dos pobles o dos llocs molt emblemàtics que són patrimoni històric-artístic, que és els Hostalets de Bas i el Mallol. Clar, aquesta és una situació que preserva la manera de ser de l'entorn, però alhora, en segons quines circumstàncies, el fa inevitable. Per què? Perquè les barreres que imposa el Departament de Cultura, que és qui gestiona tot el tema del patrimoni històric-artístic, fa que s'hi puguin fer molt poques actuacions amb els habitatges. Castell de Santa Pau és una cosa, és un tema emblemàtic, on no s'hi viu i es pot destinar a altres usos, no? Però les cases particulars, doncs, fan que es converteixi en una barrera, que llavors passa el que denunciem en altres ocasions, que és que els nuclis antics, els pobles petits, es deshabiten i només hi habiten gent forània o gent de cap de setmana o es dediquen exclusivament a usos turístics. Però el mateix proteccionisme que fa el Departament de Cultura provoca que es buidi de contingut aquell lloc on es vol protegir. No? En el cas del Castell de Santa Pau, em sembla que això no passa, perquè al revés, es havia buidat de contingut i allò s'estava enderrocant o s'estava caient sol, començant la teulada, i crec que ara hi ha una bona oportunitat per recuperar-lo i per destinar-lo a usos del municipi amb les inversions que s'hi volen fer, que segur que seran molt altes, com diu en Daniel, però caldrà destinar-hi molts de diners. D'on te sortiran aquests recursos? No?
Miquel Fluvià.
D'on sortiran aquests recursos?
Us diré pel cognom, si em permeteu, perquè va, sí. Si, com que sou dos Miquels, de Miquel a Miquel, va.
Sí. No, bàsicament aquí suposo que aquí és la gran pregunta d'on sortiran aquests recursos i és la gran oportunitat. Tots ens hem de felicitar d'aquesta fita de Santa Pau, que és, al final, jo diria que és una fita garrotxina, no? Perquè és, no, la gent d'Estat Pau han d'estar molt contents, doncs, que això pugui portar-se a terme, però al final tots els garrotxins hi hem d'estar, no? Evidentment, això per un poble tan petit, evidentment que pot ser un problema econòmic, però no hauria de ser-ho, no hauria de ser-ho, i aquí és on entra, llavors, la política, no? I com sempre, doncs, la bona política i les coses són aquelles oportunitats en què podem demostrar realment si hi ha ens que serveixen per alguna cosa o no serveixen absolutament per res, no? Jo estic pensant ara, bàsicament, doncs, amb el Consell Comarcal i sobretot amb la Diputació, no? Quin sentit tenen aquestes institucions si amb un fet com aquest no fan el que realment toca i que això que podria ser realment un problema econòmic, doncs, no s'hauria ni de notar, no? Perquè si això realment, doncs, és un fet que tots els garrotxins, doncs, ens sentim feliços i que realment contents de que es pugui portar a terme i es porti a terme, si aquí se'n deriva un problema econòmic, doncs podeu que no haurem d'estar contents des de la política, no? Perquè no som capaços, doncs, com a les institucions no són capaces, doncs, de cridar i resoldre els problemes dels ciutadans, que això és un problema de tots, un problema de tots els ciutadans. Jo crec que és una gran fita i al mateix temps una gran oportunitat perquè entre tots demostrem que les institucions serveixen per alguna cosa.
Daniel.
No, segur que ho farem bé. Que ho faran bé els de Santa Pau i que hem de mirar d'ajudar-los. Una oportunitat com aquesta, deia al principi, tenim, és veritat, un gran patrimoni. En alguns casos les administracions s'han concentrat sobretot a la rehabilitació del patrimoni eclesiàstic, que està molt bé, capelles, esglésies, etcètera, etcètera, catedrals, i tot això queda, eh? I per tant, bueno, ara a la Garrotxa tenim l'oportunitat de lluir un equipament de primer ordre. N'estic segur, que la gent de Santa Pau sabrà buscar l'enfocament de què és el que hi vol i d'engrescar que el conjunt de la comarca s'impliqui, si s'implica el conjunt de gent de la comarca, no només les institucions, els recursos vindran al darrere.
Hi ha polítiques clares a l'hora de preservar el patrimoni? Perquè tu, per exemple, vas a altres països, vas a França, i de qualsevol edifici antic en fan, diguem-ne, un monument per visitar, no? Un atractiu turístic. A qui costen aquestes coses?
Bé, jo, per la meva experiència pròpia, molt, molt costa. I haig de dir que en el cas de la Vall de Basc, que és el que conec més de prop, tampoc l'Ajuntament hi ajuda gens, o sigui, fiquen moltes traves a l'hora de fer qualsevol modificació, qualsevol construcció, qualsevol cosa, iniciativa privada, moltíssimes traves i lentitud extrema, però darrere, encara més a més, hi ha el Departament de Cultura que ara diré una cosa que potser no està correcta, no? Però ens tracta com si fóssim indis, no? La reserva índia que s'ha de deixar tal com està i no podem modificar-la, no? Què passa? Si allà, aquests llocs que són patrimoni històric artístic, no permets que la gent hi pugui viure amb les mateixes condicions de benestar que altres llocs que no són patrimoni històric artístic, et trobaràs que la gent et marxarà, eh? O no hi invertirà, o no ho remodelarà, o ho deixarà caure, com és el cas del castell, no? Per tant, aquest Departament de Cultura, que hauria de vetllar perquè això precisament se li donés el valor que fan a França, molt més alt o molt més important, jo crec que aquesta política tan restrictiva precisament està portant l'efecte contrari, de que la gent ho abandona, ho deixa, no ho remodela, no ho posa al dia, no fa manteniment i decau.
Fulvià, vols afegir alguna cosa més?
No, precisament has posat el gran exemple, que és França, no? Jo sempre m'ha sorprès quan corres per qualsevol localitat francesa, doncs, de la manera que cuiden i preserven doncs, tot el que és el seu patrimoni, però entès en tots els aspectes. No? Per exemple, jo que soc una persona que professionalment he estat en el món comercial, doncs quan visito ciutats, el que és l'estructura comercial de les ciutats me les miro molt, no? I sempre m'ha sorprès França, doncs, que són capaços doncs, d'haver preservat tot aquell patrimoni doncs, de comerç, dels anys 40, de principis del segle passat, que està en unes condicions òptimes i perfectes, i avui dia els està donant doncs, un gran rendiment doncs, a nivell doncs, de turisme i de que les seves ciutats són diferents, no? Cosa que aquí ho havíem tingut i ho hem deixat perdre. No sé a què és degut, no? Però alguna cosa hi deu tenir a veure la política, les polítiques, i al final la política i les polítiques no són res més que reflexa de les pròpies persones, no? També suposo que cadascú tenim també una mica de culpa de que poder no ens acabem d'estimar el que tenim, no? Dir que estàvem parlant ara d'aquesta... És a dir, Santa Pau perquè aconsegueix doncs, tenir el castell a partir d'aquests moments, perquè se l'estima, perquè li dona un valor, perquè realment és important, no? Però segurament això passa amb una cosa tan important com el castell de Santa Pau, però potser no passa amb coses molt més petites, molt més pròximes, que depèn de cada persona i que durant, i això no estem parlant d'avui ni d'ahir ni d'abans d'ahir, estem parlant de fa molt de temps, que això ja és històric, que hem deixat, entre tots ho hem deixat perdre una mica, no?, d'aquest petit patrimoni que per separat semblava molt poca cosa, però quan és junt, doncs realment doncs és important i...
Jo penso que siguem justos. La nostra comarca, en els últims 40 anys, en patrimoni natural i en patrimoni històric, s'ha fet un pas molt important. Estaven destruint la zona volcànica, l'hem recuperat, i l'hem convertit en un patrimoni viu que porta ingressos i porta satisfacció a la gent d'aquí, i em penso que tots plegats n'estem contents. No hi ha poble de la comarca que no tingui el seu racó, la seva... Sant Joan les Fonts està de Jovinyà, te'n vas a Besalú, te'n vas a Argelaguer, te'n vas a Montagut, a les Preses, la Vall del Corb... Vull dir, allà on té la gent, els ciutadans, han volgut estimar-se i valorar el que tenen, s'ha pogut fer bastant. I hem fet un esforç molt important. Una altra cosa són les conseqüències. El parc natural porta uns avantatges, però també porta uns inconvenients. Em consta que hi ha propietaris que tenen patrimoni, cases antigues, que no en volen ni sentir parlar, de la intervenció de l'administració pública perquè els hi porta una colla de servituds. De debò, a mi em sembla que n'hem d'estar bastant contents de l'esforç que s'hi ha fet i tant de bo això tinguem capacitat i voluntat de poder-ho continuar.
Tenim dades sobre la taula de l'IDESCAT, només cal que hi entreu i les podreu comprovar, que demostren que el creixement de la Garrotxa en només un any ha sigut absolutament espectacular. La Garrotxa ha passat de tenir el 2022 58.716 habitants a tenir-ne 61.363. Això són 2.600 habitants nous. Ara analitzarem aquestes dades. En el cas concret de la ciutat d'Olot, el 2022 hi vivien 36.716 persones i el 2023, 38.003. Aquestes, doncs, són dades que posen de manifest en quina situació ens trobem ara i que volem analitzar. Miquel, t'ha sorprès precisament aquest increment? 2.600 persones noves a la comarca en només un any?
Home, evidentment que sorprèn perquè... És dir, és un increment percentualment doncs, altíssim, no? I realment sorprèn. No? Nosaltres hauríem de fer la lectura de què hi ha darrere d'aquest doncs, increment tan important, què s'hi està amagant aquí darrere i el gran problema que podem estar generant com a com a ciutat, com a comarca, i que ja en altres zones doncs, ja s'està veient. Vull dir, aquest dematí he llegit el diari, només he vist el titular perquè no m'ha donat temps a més, i parlaven de que a Catalunya en aquests moments hi ha 250 escoles gueto, posaven com a titular, no? Quan es creen escoles gueto és degut a que perquè no hi ha una voluntat de que aquesta escola sigui una gueto. Vol dir que la realitat demogràfica t'està portant a que se't genera doncs, aquests problemes. No? Quan tens increments de població d'aquesta manera, a vegades, per molt bones polítiques que vulguis portar, per molt bé que ho vulguis fer, no tens possibilitat doncs, de que raonablement doncs, no se't generin problemes d'aquest tipus, no? I que es comencin a generar doncs, això, escoles gueto o que la sanitat estigui doncs, sobresaturada i l'atenció acabi baixant. En principi, és dir, són creixements que jo crec que no són sostenibles, i si això en el temps es va mantinguent, hi ha un problema sobre la taula que se li ha de donar alguna solució, vull dir, doncs refereixo respecte al que és que no es acabi notant doncs, a la vida pública, a la sanitat, a l'educació.
Mm-hmm. Miquel.
Jo crec que estem en una comarca extraordinàriament rica, a part d'en patrimoni i en naturalesa, amb indústria. Indústria que avança, que tira, que gent emprenedora, som un caràcter emprenedor i treballador, i això què ha portat? Doncs que hi ha necessitat de molta mà d'obra. Hi ha hagut un efecte crida dels primers que van arribar, no sé, als anys 80, que em recordo que en aquell moment, quan veies una persona procedent del Magrib, ostres, era estrany, no? Ara ja és tan habitual. Però en aquell moment això va portar un efecte crida que últimament s'ha incrementat de forma excepcional, com poseu amb aquestes xifres, no? Què pot passar aquí? Clar, de moment no hi ha cap altre problema que simplement les xifres fredes, però ni comença a haver-hi un, per exemple, que és la falta d'habitatges suficients per allotjar tota aquesta gent, comença a haver-hi pisos pasteres, bastants, aquí a Olot, o el resto de la comarca. Pot provocar problemes educacionals que fa que el sistema educatiu s'endarrereixi i doni resultats com fa pocs dies van poder comprovar amb els informes aquells, que s'adapta una mica tota l'educació als que van més endarrerits, no? I això provoca doncs, que tota la classe o tota la colla van més endarrerits. Pot provocar problemes sanitaris, que vas a urgències i hi ha una cua immensa de gent. De moment no hi ha cap problema de seguretat ni d'altres que es poden produir en un moment que potser no hi hagi tanta feina o que hi hagi més gent amb atur, que llavors la gent es pot buscar la vida d'una altra manera. Ostres, això té conseqüències. Un creixement així tan gran i desorbitat sense control té conseqüències, com l'aparició en alguns municipis de partits o agrupaments amb un sentit potser anticreixement immigratori. No? No sé si aquest serà el cas d'Olot, però pot esdevenir el cas d'Olot. Eh? Mm-hmm.
Daniel.
Fins ara dèiem que la comarca de la Garrotxa era una comarca que el gran problema era l'envelliment, i és veritat, eh? La majoria, vull dir, hi ha molta gent gran aquí que són garrotxins i viuen aquí, i gent de fora que diuen com la Garrotxa no hi ha res per fer-hi la jubilació. I com vaig veure aquestes xifres de creixement, dic, hosti, això no em lliga, perquè les parelles d'aquí poc que tenen fills. Els veus amb els gossos, però mainada i cotxets pocs. Per què hem crescut? Jo crec que és veritat. No, ara no hi ha problema. Però tot és com la sal. Depèn del nivell que n'hi hagi, ho fas bo o pot ser un problema. Jo crec que les administracions, davant de situacions com aquesta, han de començar d'estudiar-ho bé i de parlar amb tranquil·litat. per evitar precisament que puguin sortir pensaments o es pugui fer demagògia amb aquesta qüestió. És veritat que necessitem que la indústria tiri endavant, és veritat que seria millor amb una indústria amb més valor afegit, perquè el sector càrnic no és pas el que més valor afegit i valor intel·lectual o valor tècnic. Sort que tenim empreses que ho compensen, perquè ara hi ha empreses bastant grans aquí a nivell de la comarca que hi ha més enginyers que no pas treballadors manuals. Dit això, a mi em sembla que no per aquestes xifres, sinó perquè com que estem en un moment que no hi ha problemes, però que hi poden ser-hi, perquè en tantes coses no hi ha problemes perquè bona part d'aquests nouvinguts estan només a Olot, pràcticament a Olot. Tot aquest creixement, un 80% és a Olot. Això en un poble petit podria portar barris marginals, més conflictivitat. I per altra banda, el tipus de gent que ens ha vingut aquí és molt més de diversos llocs que fa que no s'acumulin, com per exemple en altres llocs, amb una sola d'un sol lloc, a Magrib, de Ghana, aquí tenim africans, tenim xinesos, tenim sits, que són una cultura molt important de la Índia, d'una gent molt treballadora i tranquil·la. Vull dir que està bastant repartit, però no ho oblidem, això és ara és un avantatge, però segons com es pot convertir en un problema, si tots plegats no som capaços de reflexionar-hi i amb temps posar fil a l'agulla a el que sembla normal. Als anys 70 hi va haver-hi, 60-70, una gran penetració vinguda aquí a Olot, fins i tot de pobles enters d'Andalusia, i va estar a punt de grinyolar això, quan allò, si fotem al barri de Sant Roc, això podria grinyolar. Afortunadament tots, partits, sindicats, ciutadans, empresaris, tothom va jugar a la convivència i a la gent que va venir aquí de seguida s'hi va agafar. Hem de procurar d'això. Jo estic supercontent quan surto de les escoles i veig aquella pluralitat i que la mainada parla en català. Perquè penso que això no serà problema. Aquesta mainada ja es van integrant. Però hi ha un entremig entre la mainada que hi ha a l'escola i els pares que treballen, que aquí la cosa grinyola una miqueta més.
De fet, ja ho has apuntat tu, Daniel, cal començar-se a avançar el problema, no, diguem-ne. Què creieu que haurien de fer les administracions o com s'aborda aquesta situació? Perquè, clar, una cosa és certa, és a dir, aquestes xifres estan sobre la taula, difícilment es reduiran, sinó que més aviat s'incrementaran. La Garrotxa està preparada per rebre uns creixements tan importants en tan sols un any?
No pas ben bé, ho apuntava en Font, a nivell d'habitatge, per exemple, malament rai. Fixem-nos que aquí a Olot hem agafat un model que tampoc és el millor, castellanoparlants andalusos, Sant Roc. Hi ha un lloc que en diguem pisos de moros. Algú va pensar que allà els hi tocava anar a moros. El casc antic no sé si funciona prou bé. Posem-hi fil a l'agulla. Les escoles, com estan? Estan prou bé? Està massa saturat? Si està molt saturat de... O sigui, si els mestres han de dedicar moltes estones a nouvinguts, hi ha endeteriment. Esclar, si estan per una cosa no poden estar per l'altra. Home, podríem demanar que se supleixi, que s'augmenti el nombre de professors, que hi hagi ajudes per compensar-ho. Perquè si esperem que hi hagi un problema ja haurem fet tard. Haurem aconseguit, ja hores d'ara. et mires les xifres de qualitat d'educació i pel que a mi m'han explicat, la comarca de la Garrotxa no som gaire galdosos.
Miquel Fluvià.
No, i al final que no acaba sent un... O sigui, el problema, estem parlant ara de la Garrotxa, estem parlant bàsicament d'Olot, però no és un problema, evidentment, local, no? El problema el tenim aquí, però això és un problema nacional i que les polítiques i les solucions mai hi poden venir des de la mateixa ciutat, perquè tampoc tenim competències per poder-ho solucionar, no? Evidentment que ara no hi ha problemes, però el problema pot aparèixer el primer moment en què la feina no sigui la que hi ha, això pot generar un conflicte ràpidament, no? I les coses s'han de veure venir abans de que puguin passar, i si han de fer polítiques i s'han de destinar recursos. Si han de destinar recursos a nivell nacional a tot el país. I si no ho fa, un dia o altre ho acabarem pagant, no? A nivell de... De totes maneres, a mi... ha sortit aquí a la taula un parell de vegades el tema de l'educació, que és real el fet que vulguis o no, quan tens... el professor pot estar per uns infants nouvinguts i que mentre estan per ells no poden estar per una altra cosa, i això pot crear un conflicte i un problema a la resta d'alumnes. Però també m'agradaria recordar que a mi s'ha parlat molt aquests últims dies, que el problema de l'educació i dels informes PISA i a quin lloc ens estem posant, jo no soc dels que penso que la immigració no és el màxim culpable d'això. El principal culpable de que l'educació aquest país no funcioni com està funcionant, jo crec que és les més de 10 lleis d'educació que portem des de la democràcia, doncs està... És a dir, no tenim model d'educació i no ens estem enfocant realment sobre el que és important, que és amb el...
L'intervencionisme de la justícia, amb l'educació...
Exacte, tot plegat. I l'important és l'infant. L'important és l'infant, no el quedar bé amb unes estadístiques, no el quedar bé amb un informe, i que, és a dir, bàsicament l'informe PISA es posa sobre coses molt concretes, sobre si saps llegir o no saps llegir, si saps tindre un text o no, si saps matemàtiques o no saps matemàtiques, però a l'educació d'una persona això és important, importantíssim, però són altres coses. I llavors realment per triomfar la vida, per desenvolupar-se, per tirar endavant, hi ha una cosa que és importantíssima, i més en el món d'avui dia, en el món digital, en el món en què qualsevol cosa amb un mòbil ho pots tenir. És a dir, la informació està a les xarxes, és la creativitat, és el saber discernir què puc fer i què no puc fer, què he de fer per tirar endavant. I això és una part que els informes PISA no contemplen. No saben si això realment s'està fent o no està fent. És a dir, que això és una educació que queda soterrada i amagada, i a mi em dona la sensació que a cada llei d'educació que es fa es perd una bugada, i al final penso, amb l'educació que vam rebre nosaltres, que tenim més o menys la mateixa edat, que no té res a veure amb el sistema educatiu que hi havia ara, i jo sempre arribo a la conclusió que estava molt més ben feta de la que hi havia ara. Hi havia un fet que és importantíssim, que és la creativitat. I com es busca la creativitat? A través de les plàstiques, de la música, de l'art. I en una ciutat com Olot, jo recordo quan era jove, teníem una escola, que era l'Escola de Belles Arts, que hi passava pràcticament la majoria dels nens, i això feia que l'educació fos diferent, i jo crec que no hem sortit tan malament, vull dir que les coses van anant, però això s'ha oblidat totalment, això ha deixat de tenir importància, i a nivell educatiu general és que no té, és la famosa Maria, no té cap importància, quan realment crec que és clau per poder tirar endavant, no? I això està soterrat.
Parcialment d'acord amb tot això que estàs dient, i crec que el tema creativitat, emprenedoria, innovació, tot això s'ha anat perdent perquè el sistema educatiu ha anat perdent aquest impuls. El sistema educatiu s'ha aglomerat d'un professorat i d'un sistema, d'un programa educatiu que el que promociona, lamentablement ho diré clarament, és viure de l'Estat. No viure de lo que necessites, o sigui, no crear-te el teu propi negoci, no ser creatiu, treballador, i això no els, no, crec que no s'infonen adequadament al sistema educatiu actual, amb la qual no podem acabar visquent tots de l'Estat, no? Perquè és, hi ha d'haver algú que produeixi, hi ha d'haver algú que els agricultors francesos s'estan queixant de la quantitat i l'excés de normativa i de dificultats i de documentació que els hi posen per fer la seva tasca, que és essencial. Doncs, bueno, perquè es troben amb un aparell de l'Estat immens, com el que hi ha aquí, que va generant constantment noves normatives, noves... això, per complicar més la vida dels ciutadans, que al final són els que produeixen aquest... que el resto de l'Estat pugui viure a través dels seus impostos.
Per què dius això? Sí, perdona un moment. Has comentat que el sistema educatiu fomenta que diguem-ne, que els futurs adults visquin de l'Estat. Ho entes bé, oi?
Jo vaig veure fa poc...
Per què ho dius,
això? T'ho explicaré. Està a les xarxes un vídeo, suposo pel YouTube o així, de l'Antonio Banderas. Antonio Banderas, d'origen, em sembla que és de Màlaga, per tant, ha viscut la seva joventut i la gran part de la seva vida a Andalusia, amb el sistema educatiu d'aquí, i després s'han anat a viure als Estats Units. I fa poc li van fer una entrevista que sortia, que està, és aquesta que et dic, que està gravada, i li pregunten quina comparativa veus entre el jovent d'aquí i el dels Estats Units, no? I ell respon, Estats Units, quan algú surt de l'escola, surt amb unes ganes de menjar-se el món, de sortir a guanyar-se la seva tasca, a ser creatiu, a ser emprenedor. Aquí surten amb ganes de ser funcionari. Surten amb ganes de ser funcionari. Sense desvirtuar la tasca dels funcionaris, que és molt lloable, no? Però el que farà que els funcionaris i tota la gent que arriba nova, que depèn en gran part de les ajudes estatals o dels serveis sanitaris o dels serveis educatius, funcioni, és que hi hagi tota una base productiva i creativa, i jo tinc la sensació que el sistema educatiu actual això no ho fomenta suficientment.
Daniel.
I deixaré un últim apunt, perquè va de ser... polèmic, segurament amb Daniel em rebatrà, no? Hi ha una alcaldessa d'una comarca veïna que l'altre dia va dir, va piular, diu, els mateixos que a mi em critiquen per ser anti-immigracionista o per ficar dificultats a aquest expansionisme de la immigració són els que alhora, en lloc d'anar a la sanitat pública, contraten una mútua per anar a la sanitat privada. Són els que, en lloc de portar els nens a una escola pública, el porten a una concertada o privada. Per tant, o sigui, els mateixos que tenen un discurs tan bonista i tan integracionista de la immigració, són els que alhora practiquen a vegades maneres de fer que són totalment contràries a la integració d'aquesta immigració. No?
Bueno, tenim molts temes, o sigui, hem obert un... Jo només he posat sobre la taula unes dades concretes del creixement i hem passat aquí per l'educació, pel món dels funcionaris i una cosa al darrere de l'altra. Hem fet una associació d'idees. A veure, Daniel.
Sí, i em preocupa perquè... si alguna cosa em sembla que puc aportar en aquest programa és o poder alguna petita idea de lo que es pot fer aquí pels problemes d'aquí. Perquè si comencem a pensar de si a les lleis de l'Estat i anem tirant pilotes fora, pensem de que fora podeu arreglaran, i això ho han d'arreglar els polítics que elegim, i cadascú sabrà amb els que elegeix i quines responsabilitats els hi demana. La concreció aquí. És raonable o no que la comarca de la Garrotxa faci una reflexió sobre aquestes xifres, la situació actual i com afrontar els possibles problemes que hi pugui haver de tota mena. Valdria la pena de que es pogués fer des del punt de vista de l'educació, de la sanitat, etc. Després podem parlar sobre la qualitat dels ensenyaments, però si aquí tenim un problema específic de que hi ha un volum d'alumnes, no sé quants n'hi ha d'aquests nous docents, que són mainada nova i van a l'escola, produeixen alguna distorsió? Hem de demanar que l'administració ens doni un cop de mà per intentar corregir-ho? És que, si no, tu, allò...
També estem parlant molt, o estem focalitzant molt sobre el tema de la importació de treballadors per anar a grans indústries, que segurament és una part important del que ha motivat aquest creixement, però tampoc hem de perdre de vista que hi ha molta gent que vivia a l'àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona, si es caracteritza per alguna cosa, és per expulsar ciutadans, diguem-ne, i han descobert que si poden teletreballar poden viure en un altre lloc diferent, no? Creieu que aquí també hi ha hagut un creixement, sobretot des de la pandèmia, d'aquest perfil de nou habitant, que són persones, d'altra banda, que no tenen el mateix poder adquisitiu que, per exemple, un immigrant que pugui venir de qualsevol altre lloc, no? És a dir, gent que ja s'instal·la, diguem-ne, en un... que pot pagar X diners per un lloguer o fins i tot es pot comprar alguna casa. Hem de tenir també en compte aquesta altra part, perquè també és un perfil completament diferent, no?
Però, al contrari, jo crec que la Covid ha obert els ulls a molta gent, no? De que fora de les grans ciutats potser es té un benestar de vida inclús molt millor o més important que les pròpies grans ciutats, no? On hi ha un munt de serveis, no? I en canvi els pobles petits o les zones de menys habitants pots tenir un benestar molt més gran i un rendiment dels diners que guanyes molt més important que no pas en una gran ciutat, no? I això potser ha provocat, doncs, que hi hagi molta gent forània, com dius tu, que hagi vingut a viure a les nostres contrades, no? Llavors hi ha que també importen una mica la seva mentalitat urbanita fora de les urbes. I jo m'he trobat algunes vegades gent que a l'hora de volen aplicar aquesta mentalitat urbanita i no tenen, i es nota que no tenen implicació amb el territori, no en viuen del territori, no hi treballen al territori, no tenen una implicació directa.
No ho coneix.
I no el coneixen, i llavors, clar, aquest es distorsiona la manera com vivim tots habitualment amb la manera com ells volen que visquem, no? Però, bueno, el creixement gros, jo crec que no ve només per aquesta banda, sinó que ve per una altra banda, que és el de la immigració.
Miquel.
Si no, Ivan Daniel ho ha dit abans, a la Garrotxa es viu molt i molt bé i també una importació important, més o menys important, de persones venen del que es jubila a l'àrea metropolitana, una manera, doncs, de viure una jubilació molt més plena i molt millor i viure molt millor, doncs, és venir a viure a la Garrotxa, no? Evidentment, però esclar, també serà un percentatge que existeix, segur que existeix, però relativament petit, no serà la gran...
Però proporcionalment les administracions, quan una comarca va creixent, també han d'anar creixent els recursos, no? En proporció, o no, Daniel?
En teoria sí, però a la pràctica gemega més, perquè l'administració en aquest sentit és molt lenta. Si no és pas els ajuntaments que apreten de dir tu, que a mi m'ha caigut un problema, perquè ara imagina, ja sé jo, qualsevol poble a la Garrotxa, ve un promotor, fa una promoció de 200 pisos i se li emplenen ràpidament aquell municipi, o s'espavila, o aquí té un problema. Per tant, jo crec que és raonable que a la comarca es faci aquesta reflexió. En tantes coses, no sé per què em deies el tema del bonisme, jo no sóc bonista, de cap manera, perquè a vegades...
No, em referia pas a tu, eh?
Bueno, com que has dit que les polítiques bonistes... No, ja, ara no l'encetem.
No, hi ha hagut una associació d'idees aquí.
Precisament el que cal ser és buscant la bondat i buscant la felicitat i buscant la millor cosa positiva, però sobretot, siguem realistes, toquem de peus a terra i els polítics que els hem elegit, exigim-los que en aquest cas s'anticipin una miqueta a intentar trobar solucions a alguns problemes que ja hi són ara, amb alguns serveis públics, serveis socials, etc etc. Si hi ha problema o no, i si no hi és, doncs escolta'm, xapó. I si hi ha un problema, que intentin buscar l'administració competent de la Generalitat o de qui sigui, de que hi doni un cop de mà. Em sembla el més raonable que podem demanar als ciutadans.
Bé, en tot cas, és un creixement de 2.600 persones, res a veure amb el creixement, per exemple, del Japó, no, Miquel Fluvià? Perquè tu has estat al Japó aquests dies. A mi m'ha cridat l'atenció això de que puguis estar en un bar fent un cafè, tinguis un pipí i deixis tots els estris allà sobre i quan tornis encara hi siguin.
Sí, sí, deixes el portàtil obert, amb el mòbil al costat, la jaqueta, amb la bossa, la cartera, totes les teves pertinences, marxes 3 minuts i allà no ha passat absolutament res, ningú toca res, hi ha un nivell de seguretat realment que és increïble, però et sorprèn, no? És una llàstima que et sorprengui, perquè això no hauria de sorprendre, hauria de ser la normalitat, no? Però tu que et trobes en aquesta mateixa situació allà, dius, i tu no goses fer-ho, no sigui cas que em passi el mateix de casa, no?
En qualsevol cas, t'ha sorprès l'ordre, no?
L'ordre, sí, realment és realment sorprenent. És a dir, ho han de ser, suposo que és un tema d'allò de... Al final la podíem lligar amb el que estàvem parlant fins ara, no? De que quan les coses funcionen i van bé, has de posar les maneres de perquè continuïn funcionant per si algun dia hi ha problemes. Doncs allà també, vull dir, són tants que al final ja han de ser ordenats, perquè si no seria impossible viure i conviure.
Però
no?
Aquest ordre té les seves conseqüències negatives, no?
Sí, llavors evidentment, suposo que allà baixes al metro i al final doncs acaben doncs estan ordenats, posant-se tothom al seu lloc, tot el dia van molt i molt ordenats, però llavors al vespre te'n vas a qualsevol bar i veus doncs que per un lloc o altre doncs s'han d'escapar, nivells d'alcoholisme doncs elevats i esclar, al final, i el dematí, doncs aquell mateix bar en què deixen el portàtil al costat, n'hi ha un altre que està dormint i està dormint la mona.
És estressant viure amb tant de... Sí. Amb tant d'ordre?
Sí, sí, és realment estressant. I quan tu hi vas per turisme, vull dir que és maco de veure i veus una altra cultura, una altra manera de fer, i està bé, però tu, dius, tu aquí, que dèiem ara, jo vull anar, on m'aniria a jubilar? Doncs a la Garrotxa, no? M'aniria a jubilar a Tòquio o Osaka o qualsevol ciutat japonesa. No seria el subut del desig d'una persona, no? Està bé per veure, però no està bé per viure-hi.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Gràcies, com sempre, per haver vingut. Daniel Tarradellas, Miquel Fluvià, ens tornem a veure d'aquí aproximadament unes 3 setmanes, aproximadament.
Quan vulgui.
Miquel Font, gràcies. Cuida't molt aquesta mà, eh?
Sí, sí.
Ho deixem aquí. Recordeu, 682-900-600 és el nostre número de WhatsApp, al qual podeu enviar els vostres comentaris. Demà hi tornem a la mateixa hora.